Senyores i senyors, petits i grans, comença el programa de la cultura popular santcugatenca. Comença el Nitrat.
Bon vespre, són les 8 i 2 minuts, comencem puntuals, estranyament, el Nitrat, el millor programa de cultura popular i tradicional de la ràdio de Sant Cugat. Aquest programa el que el fem des de les entitats i per les entitats i volem que sigui un punt d'informació i trobada per la cultura popular d'aquí Sant Cugat.
Avui, programa 111, 6è de la quarta temporada del Nitrat, parlarem del que ha donat de si la festa de tardor, on s'hi ha anunciat el caparrot de l'any, i seguirem amb les seccions que vam començar la setmana passada.
Parlarem si tot va com ha d'anar amb la comissió organitzadora de la Festa Tardor. Teníem avui a l'estudi Jordi Casas, exmembre de fet de la comissió de...
Membre,
ens havien... Doncs...
La comissió roman, la... ja veurem si la canviarem.
Entesos. Doncs tenim a Jordi Casas, membre de la comissió de la Festa de... comissió organitzadora de la Festa de Tardor. I bé...
També recordeu que si voleu que destripem un personatge històric català, podeu demanar-ho en directe, com també dir-nos el que us vingui de gust. Ho podeu fer al telèfon...
93-675-1587 o bé 93-675-1587 o 88.
O bé per les xarxes socials, arroba Radio Nitrat al Twitter i a Radio Nitrat al Facebook.
Avui amb Navet, en Jordi i en Marc amb les seves seccions, que estaran atents a les xarxes i algú, a tot allò que ens vulgueu dir. Abans, però, farem un repàs de l'actualitat de les entitats.
Què és notícia?
Dolors Viladasau, nova caparrot de l'any.
Els caparrots de Sant Cugat han fet públic durant aquesta festa de la tardor el nom escollit per votació popular durant el darrer mes. El nom triat ha sigut el de Dolors Viladasau, santcugatenca d'arrel i actual directora de Pedra i Sang. Per parlar-ne, doncs tenim al telèfon Anela dels caparrots.
Teníem, doncs teníem,
sembla que teníem perquè l'hem perdut.
Comunica, intentarem recuperar la comunicació en breus instants. Pablo, si podem recuperar-ho. Moltes gràcies. Mentrestant, informar-vos que els gausacs descarreguen ara sí la clàssica de 8. La típica notícia dels castells del programa.
En un altre cap de setmana casteller de rècords, els castellers de Sant Cugat han anat fins a Tarragona a la Diada de l'Esperidió de la Colla Jove de Tarragona per actuar amb la colla anfitriona, els Nens del Vendrell i els Bordegassos de Vilanova. I han descarregat un 3 de 8, un 4 de 8 i un 2 de 7, i un altre 2 de 7, perdó, refent-se així de la caiguda de la setmana passada. Aquest diumenge han anat fins a Sant Just d'Esvern a la Diada dels Castellers d'Esplugues, on hi han descarregat castells de 7 amb troncs renovats.
Doncs acabem aquesta notícia i recuperem de nou la comunicació ara sí amb la Nela dels Caparrots. Bona nit, Nela.
Hola.
Bona nit, que ens sents?
Sí.
Molt bé. Petits problemes que tenim a vegades. Nela, com ha anat aquesta edició del Caparrot de l'Any? La recuperada edició després de 7 anys sense Caparrot de l'Any?
Doncs estem contentíssimes. Primer per recuperar-lo i després doncs, per la participació que hi ha hagut. Hem tingut molts vots i estem molt contentes per això, també.
Quin nombre de vots hem tingut al final?
Mira, exactament 711.
711. Déu-n'hi-do la participació, sí. No, doncs?
Jo trobo que sí, que ha estat força important.
I Dolors Viladasau és una proposta que havíeu fet, no?
La Dolors Viladasau és una de les propostes que havíem fet. De totes maneres, penso que el segon que ha quedat és l'Oriol Canes, que era una proposta que nosaltres no havíem fet. Però els bastoners se'ns han mobilitzat i els hi feia il·lusió i al final he quedat segon. De tota manera, la Dolors Vilarassau ha arrasat amb vots.
Molt bé.
Dues terceres parts pràcticament se'ls han portat ella.
Déu-n'hi-do. I com s'ha pres?
Doncs molt bé, està molt contenta. I tant. Sempre és un caparrot de l'any.
No, sí, segurament. Els caparrots, avui participeu d'aquesta festa de tardor. Passa però que no vau poder ballar... Us heu quedat amb les ganes, entenc.
Ens va fer la guitza i al final es va haver de suspendre totes les activitats que estaven programades pel matí de dissabte. Llavors el que vam fer va ser demanar a la festa de la tarda si ens podien deixar un petit espai el diumenge al matí per donar a conèixer el caparrot d'aquest any.
Bueno, doncs igualment sí que el caparrot aquest el veurem a la dia de testes, no?
Sí, suposo que a meitat de maig. Encara no hem concretat amb l'Ajuntament el dia que serà, però normalment a mitjans de maig és quan ho acostumem a fer i és quan el presentarem.
Molt bé, Nela, doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns. Enhorabona per la bona participació que hi ha hagut en aquest premi del Caparrot de l'any. I res, esperem veure's per les places. Sabem que ara teniu una mica aturada, que no teniu més actuacions fins ja l'any que ve.
Sí?
No,
dic que ara estem parant ja de cara al mes de maig el Caparrot de l'any.
Molt bé.
I estem posant les piles per això ja.
Molt bé. Doncs Nela, moltíssimes gràcies i ens veiem per les places.
A vosaltres, gràcies.
Adéu-siau.
Adéu.
Reprenem de nou el fil que teníem de notícies. Ho fem justament amb la festa de tardor, que una mica passava per aigua.
Sí, finalment la festa de tardor es va poder celebrar, tot i els entrebancs que va ocasionar la pluja. Els caparrots i l'esbar no van poder ballar, però la resta d'entitats de la coordinadora presents a la tarda durant la festa sí que ho van poder fer.
I bé, ha sigut una notícia que no teníem molt agafada, però al final es va inaugurar l'exposició de la Catalanitat Cívica, de la Cultura Popular i Monestir. Com va anar aquesta presentació?
Doncs molt bé, la veritat és que molta participació de totes les entitats, que això era molt important, que bàsicament doncs, era la crida que havia fet la coordinadora, i molt bé, es va inaugurar amb el director de Cultura Popular, el Lluís Puig, també hi havia l'artífex d'aquesta exposició, el Bienve Moya, i molt bé, una exposició interessant, curiosa de veure, en la qual us vaig enviar una fotografia als meus companys del Nitrat dient que Corpus Christi era present en aquesta exposició, i no amb un sol panell, sinó que en té dos.
Entesos.
Ojo, doncs Corpus continua sent quelcom d'important en les festes tradicionals o en les tradicions de casa nostra. És una exposició que és agradable de veure, no té molta lletra, hi ha molta imatge. I ho dic perquè a vegades dius, uf, una exposició amb panells, hauré de llegir molt. No, és, la veritat és que és superagradable de veure i va anar molt bé la presentació. Ja et dic, molta representació per part de les entitats, que era el que realment volíem, i que bueno, l'exposició es pot veure encara fins al 30 d'aquest mes. No, perdó, el 30 de novembre, del mes que ve, perdoneu. Fins al 30 de novembre, al claustre, no al baix, sinó al primer pis.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Fred, per aquesta notícia totalment improvisada que t'acabes de marcar. Nosaltres passem a fer una partida de botifarra.
Al Nitrat us convidem a jugar una partida de botifarra.
Obrim una nova partida de botifarra per parlar una mica de tot, com sempre, però avui, aprofitant que tenim aquí un membre de la comissió organitzadora de la Festa de Tardor, volem parlar d'aquesta Festa de Tardor, de com anar aquesta festa. Sí que és cert que vam poder parlar amb la Mercè, Andrés, la setmana passada, com va anar tot, de com hauria d'anar tot i del missatge que hi havia hagut en els últims 40 anys, perquè aquest any sí que se celebra el 40è aniversari d'aquesta Festa de Tardor. I Jordi Casas, bona nit.
Bona nit.
Com ha anat aquesta festa?
Ho he passat per aigua. No, a veure, no ha anat gairebé, no ha estat una festa molt participada, per raons òbvies, perquè el temps no ens acompanya pràcticament en cap moment. No? Estava anunciat el cap de setmana, però nosaltres havíem programat per aquest, perquè el següent hi ha el pont de Tots Sants pel mig i era pitjor rebent que l'enfermetat, no? Ara resultarà que el cap de setmana que ve farà un cap de setmana...
El millor cap de setmana de l'any, segurament.
Però bueno, això ja és irreversible. El dissabte de matí pràcticament es van haver de suspendre totes les activitats. El diumenge al vespre també una actuació, perquè va tornar a plovisquejar una mica. I el dissabte ens va respectar, i bueno, va començar a ploure després de la lectura del manifest, però no gaire. I jo crec que tot això, evidentment, va atreure gent... Suposo gent que devia pensar que potser es va suspendre, i altra gent que no s'acosta a activitats d'aquest tipus a l'aire lliure quan fa mal temps. I en aquest sentit, bueno, va ser una festa menys participada que altres anys.
Parlaves del manifest. Què deia aquest manifest aquest any?
Ostres,
explica'ns una mica.
El vaig llegir jo.
Entendrem, que ho diguis. És que ara no sé, perquè nosaltres també llegim moltes coses que no ens entenem.
El manifest feia un balanç d'aquests 40 anys. Recordava que la festa va néixer a l'any 76, a partir d'una coordinadora d'entitats que es va crear a finals del 75, amb un caràcter reivindicatiu, i que això s'ha mantingut al llarg dels 40 anys. I recordava que la festa havia anat canviant amb el temps, igual que havia fet el teixit associatiu, perquè la ciutat ha canviat. Des d'una ciutat de menys de 30.000 habitants que era l'any 76, que encara recordava un poble agrícola i un gran part del municipi eren vinyes, a un Sant Quant de 90 habitants abocat al sector serveis i que no té res a veure amb aquell poble de mitjans dels anys 70, no? I per tant tot ha canviat la ciutat, ha canviat el teixit associatiu i ha canviat la festa tardor, quelcom, i això ja és una altra reflexió que va més enllà de la conjuntura del temps, ens farà, crec que ens ha de fer a partir d'ara, aprofitar els 40 anys, replantejar com ha de ser la festa de tardor a partir d'ara. Jo crec que el teixit associatiu ha canviat i la festa de tardor també ha de canviar, llavors és obligat a obrir una reflexió de com, de quina és la situació i com ha de ser la festa de tardor a partir d'ara.
El caràcter reivindicatiu de la festa de tardor aquest any, o sigui, dius que clar, com a festa en si l'essència potser ha de canviar, perquè l'essència de la ciutat també ha canviat, però què ens queda aquest caràcter reivindicatiu a la festa?
Però aquest any reivindicatiu era, no, més que reivindicatiu era un auto-homenatge. Era un auto-homenatge a la festa perquè celebràvem els 40 anys, no? A veure, el caràcter reivindicatiu ha anat en funció tant de la situació del teixit associatiu en cada moment, que no ha sigut el mateix, encara hi ha hagut èpoques més un associacionisme més potent, més batallador, per entendre, d'altres un més passotisme, i això es pot veure també una miqueta en els lemes de la festa, no? Els lemes de la festa són un reflex del que és la festa i dels continguts de cada una de les festes, no? I llavors, bueno, el caràcter reivindicatiu, això, ha anat en funció, primera, que digués realment un tema sentit i que donés motiu per omplir de continguts la festa, i segon, també que el teixit associatiu tingués prou nervi, prou neguit com per posar-s'hi, no? Jo crec que no ha estat cada any reivindicatiu, però sí que ha expressat un neguit del teixit associatiu, no? Una preocupació, encara que no hi hagués una reivindicació molt potent darrere. Però jo crec que precisament aquesta és una de les coses que el socialisme s'ha canviat molt. Hem passat, no, Sant Quat a Catalunya i arreu,
en general,
hem passat
d'un
associacionisme de socis que reunien per fer determinades coses a un associacionisme d'usuaris, de serveis. Llavors els usuaris és una altra cosa.
Com? És que m'ha agradat molt la frase, un associacionisme d'usuaris.
Sí, que van buscar serveis a les entitats. No ser socis combatius, no és la paraula, no ser socis actius. Van buscar uns serveis, classes d'anglès o d'informàtica o com fer un còctel, no? Vull dir que, llavors, suposar que tots aquests milers d'usuaris són un teixit associatiu actiu que poden donar resposta a un determinat a un acte com és la festa de tardor és molt suposar. Probablement la majoria estarà a la Cerdanya. Ja tiro amb mala lleta.
No, no, a veure, aquest programa sobretot a parlar de les coses que
això és una reflexió molt personal, aviso, eh?
No, però també és una anàlisi.
Sí, sí, però vull dir, d'una reflexió que ha de ser col·lectiva, i ara estic expressant la meva opinió, o estic avançant la meva opinió.
Però jo entenc que aquesta opinió també ve no només contraposada, sinó també una mica consensuada, també el que es veu des de l'organització, entenc.
Bueno, sí, l'hem de consensuar, l'hem d'acabar de perfilar, i l'he parlat amb algunes persones.
Sí, però dic que com a organització veieu això, veieu que...
Sí, veiem que efectivament no hi ha una resposta. A veure, de fet es veu... A veure, jo crec que la festa de tardor, i per aquestes característiques de les associacions, associacions també funcionen una mica per inèrcia, és a dir, la gent ja sap que la farem, ja sap que hi haurà la fira d'entitats, ja sabrà que hi ha una taula amb tres cadires i que llavors es posaran allà, pim-pam, i han cobert l'expedient. Però bé, l'esprit de festa de tardor no era cobrir l'expedient, era anar una mica més enllà. No es tracta només que les entitats aquell dia sàpiguen que tindran una taula, es posaran allà, repartiran quatre papers, les 2 o 3 mil persones que siguin ho recolliran i tal, sinó que volia ser una cosa una mica més. Jo crec que aquest drink que tenia abans l'està perdent perquè crec que el caràcter del socialisme també està canviant. No sé si m'explico.
Sí, sí, llavors...
És, permeteu que em posi tremebundo, és un esprit menys combatiu que l'associacionisme de fa uns anys. I és més això, no?, de serveis, d'usuaris, de dir, bueno, hi ha unes entitats que ofereixen determinats serveis, però, bueno, que això no implica que jo tingui una militància associativa.
Exacte.
I llavors els que a les associacions són les 300 persones que estem a totes les associacions de Sant Cugat. Llavors els que ens veiem allà al passar d'Actoria són les 300 més els 400 parents. Clar, llavors hem de discutir si fem una festa de tardor pels militants de l'associacionisme o pel conjunt de la ciutadania. I si és pel conjunt de la ciutadania, quines característiques ha de tenir, si és que pot ser. I si no fem una cosa més modesta, ens veiem als 500 i ja el millor tenim diners per fer un sopar i tot, no?
Estic fent
una mica còmic,
no,
digues.
No, no, no. fes, Nacho, fes.
No, no, és que se'm vaig arrollar.
No, que està bé, que està bé.
No, si fins ara només he xerrat jo.
Aprofito que no us poseu d'acord per veure qui ha de parlar i ja parlo jo.
Vale, sí. Gràcies. Vol parlar escaire?
Bueno, l'heu deixat aquí paradet.
Va, tira.
Penalti a la Buffon.
Al Buffon.
La veritat és que sí que estic d'acord amb el fet de que probablement, sobretot quan hi ha mal temps, aquesta festa de tardor probablement hem vist menys assistència en el sentit de que estàvem amb les entitats i, com molt bé has dit, els parents de les entitats i potser uns quants amics, però respecte al fet de que potser haguem perdut una mica el caràcter combatiu que concedeixo.
Combatiu, sense... diuen, sentit ascendent,
sí, sí,
eh? Quasi.
Però potser és que tenim menys contra el que lluites. És a dir, ja està acceptat que nosaltres podrem actuar, ja està acceptat, no hem de barallar-nos tant per poder tenir segons quins espais com potser s'havia de barallar fa 40 anys.
Va, això tens raó. A veure, és veritat que quan el 76 es fa la primera festa, el 77, el 78, el 79, sobretot fins que no arriben ajuntaments democràtics, hi havia molts més dèficits municipals i moltes més coses a reivindicar, començant pels ajuntaments democràtics. La primera festa tardor, el lema era institucions, no sé què, pel poble, que reclamaven ajuntaments democràtics, que van tardar 3 anys en arribar. Era evident, hi havia uns dèficits clamorosos, no tant com altres ciutats metropolitanes, ni molt menys, però bueno, l'institut, no sé què, que, centre cultural i tal. Bueno, tot això els ajuntaments democràtics ho han anat realitzant i s'han anat fent i més a més. I a més, a veure, entre nosaltres, Sant Cugat no és una ciutat de grans problemes. Diguem-ho clar. Sant Cugat no és, conya, és una de les ciutats amb una renda per càpita més alta de Catalunya. Parlem clar. Llavors no hi ha grans problemes.
Algú t'ho discutiria dient que potser és la ciutat amb més desigualtats també a vegades.
Però sí.
Això ja seria entrar-hi més a fons.
No. Aplicat, sí, hi ha estudis fets, eh? És la ciutat amb la renda de més de 50.000 habitants a Catalunya, amb la renda per càpita més alta, i en canvi també on hi ha, comparat amb l'índex Gini i tal, on hi ha més desigualtat. És veritat. Mm. Jo no dic que no hi hagi pobresa, que no hi hagi que s'ho passi més malament que el cavallo d'Espartero, no? Però vull dir que, en general, com a ciutat, no és una ciutat que té grans dèficits, no? Llavors suposo que això també caracteritza, no, condiciona i caracteritza el tipus d'associacionisme que hi ha. La gent... I ara potser seré una mica esquemàtic i tal, potser més que reunir-se per reivindicar, que també hi ha algunes entitats, amb les entitats per això, per fer activitats, no? I ja, per dir-ho d'una manera, a la societat de Sant Cugateny, i això es nota, té molt més caràcter lúdic que reivindicatiu. Eh?
Sí, sí. No. És veritat.
Quan et quedes sense resposta sol ser o bé que no saps res o que l'altre té molta raó.
Sí, llavors,
no,
sí. Passa això.
No, però és que és cert, és veritat.
Fixa-t'hi.
Ha canviat moltíssim. No?
Totes les entitats de cultura i d'allò cultura pobra i tradicional són activitats lúdiques.
No, sí. Es pot arribar a emetre aquest judici.
I les grans entitats... històriques, per la seva antiguitat i per número de socis, bueno, ara potser hauria de dir usuaris, que podria ser l'Ateneu, el Club Muntanyenc, la Unió i tal, són entitats que la gent s'apunta per fer activitats lúdiques.
Sí.
Lúdiques culturals, però sí.
Bueno,
sí, però...
Lúdico cultural, ja m'entens.
Sí.
Eh? I que no dic que estigui malament, eh? Vull dir, suposo que és un reflex del que és la ciutat,
sí.
Per tant, això ens ha de replantejar que tot allò que veníem dient i que ho diem perquè ens agrada dir-ho, que la festa té un caràcter reivindicatiu i que no l'han perdut en 40 anys i tal i qual, potser el discurs hem de canviar, l'hem de començar a canviar i no, doncs, escolta, s'està transformant en una altra cosa.
No, i potser també és el que tu deies, no? Que caldria potser replantejar-se el tipus de festa que es vol
en funció que arribem a la conclusió de dir, escolti, aquest discurs que estem fent ja no funciona, doncs llavors hem de fer una festa diferent i dir que la festa és una altra cosa.
Exactament.
Que no vol dir que sigui pitjor o millor,
no serà diferent,
seguirà sent la festa de les entitats.
Exacte.
Que és l'essència, però bueno, potser perquè a veure, nosaltres sempre que fem l'assemblea per preparar la festa de tardor, la comissió organitzadora, que l'únic que fem és garantir la logística i que les coses funcionin, diem, la festa al fil de cap és un reflex del que les entitats vulguin. És un reflex de la situació del teixit associatiu cada any. I res més. Si les entitats, per entendre's, l'únic que volen posar és una tauleta i tal i qual, doncs allò serà la festa. Si volguessin, a més, fer 3 debats sobre un tema i tal, doncs mira, doncs allò... Però si no es vol, es fa només el que volen les entitats.
Ha augmentat molt el teixit associatiu aquí a Sant Cugat? O es manté...
Home, home, a veure, si ho comparem, si ho comparem a l'any 76...
No, evidentment, sense anar...
Perquè la coordinadora... El que passa és que era un teixit associatiu molt diferent. Però les circumstàncies són òbvies, no? Quan es crea la coordinadora d'entitats a finals del 75, més o menys, quan es mor el tio aquest, el Franco, més o menys el mateix mes, són 12 o 13 entitats. Però fixa't, no tenen res a veure amb l'actual. Bueno, hi ha el Comuntanyenc, que ja existia, però que tenia un altre tarannà, era més d'anar a la muntanya, era... però, per exemple, de Cinefòrum, de no sé què... Clar, perquè les activitats eren molt diferents, també l'any 75 i 76, no? D'ençà ara canviant radicalment, per exemple, el pes de les entitats esportives és molt més enorme que aleshores, el de l'escultura popular i tradicional, perquè, a veure... La cultura és popular i és tradicional, però
aquí no hi era.
A Sant Cugat, l'únic, jo que sóc aquí, bueno, sóc de Barcelona, però gent d'aquí un any, i per tant, puc... A veure, jo l'únic que recordo d'allò és, a part de Sant Medí i el Bagriujant són els bastoners. No existia res més,
No.
Ni caparrots, ni geganters, ni castellers, res.
No.
M'entens? Som molt conscients.
Per tant, això també ve dels anys 80.
I 90.
És tot molt novedós,
Sí, no,
i aquelles entitats originals, que sobretot tenia un pes molt important l'associació de veïns, n'hi havia dues de potents, sector monestir, sector estació, que es queden el 75-76, i que fins al 78-79 són molt potents, tenen un pes decisiu en aquelles festes de tardor. En canvi, els veïns tenen molt poc pes.
Sí.
També va haver una època que tenien molt pes per les característiques socioculturals de Sant Cugat i pel pes que tenien les associacions de... Llavors eren de pares, i ara és de mares i pares, de les escoles, tenien molt pes la festa de tardor. Ara no hi són. Per exemple, ha canviat molt, i, bueno, no sé, no s'ha canviat, tu.
Realment ens queda un debat interessant amb això, és un, jo crec que és una cosa que algun dia haurem de tenir, és a dir, rebatre una altra
nosaltres
vegada.
Nosaltres encantats de tornar.
No només vosaltres, sinó com pràcticament una cosa que hem de tenir tots els que fem ús, com tu dius, de la cultura popular, els que fem ús de les entitats, dels que fem ús de la ciutat, bàsicament.
De l'associacionisme,
bàsicament.
De veure què és el que realment fem i per què ho fem, perquè jo volia incloure només en tot això que deies que s'havia perdut el caràcter reivindicatiu, i jo vull apostar per una altra paraula que no és tant el fet de la reivindicació en si, sinó el caràcter transformador que tenien les entitats abans. És a dir, abans les entitats tenien un ús, també, a part de reivindicar coses, perquè reivindicar tothom en sap. Només cal veure el que passa avui al Pla d'Ajuntament, per exemple, quan hi va gent a que hi de lo mío. Reivindicar això també en sap tothom, però transformar potser és la part que sí que portaven les entitats en el seu moment i que ara, segurament sobrepassades pel seu propi èxit, es veuen com unes entitats de logística que han de gestionar, el que tu deies, l'ús de l'associació en si.
I l'associacionisme sempre ha sigut una escola de democràcia.
Sí.
L'associacionisme ha sigut una escola de compartir, de democràcia, perquè, bueno, ves amb altres socis, etc. Ara, en el moment que el soci passa a ser una petita part i allò el que condiciona realment l'actuació de l'entitat són els usuaris, són els serveis, això desapareix. Desapareix el que mana en un sentit no estic criticant, estic donant una dada objectiva, no? Estic constatant el que mana és l'usuari i les activitats que més menys surten. Què és el que es demanda? Pues anglès, informàtica, no sé què. Bueno, pues fas això, no? Llavors, quin pes té el soci en tot això, no?
Clar.
La figura del soci, tot això ha canviat. Ha canviat.
Cert, és que no té res a veure amb el d'abans que amb el d'ara. És veritat, això. Tot canvia. Bueno, també la societat ha canviat.
Sí, que no, i Sant Cugat. I Sant Cugat ha canviat.
La societat ha canviat, Sant Cugat ha canviat, i per tant, les necessitats són diferents.
A part que hi ha una altra qüestió. Si tu, sobretot, reuneixes, o el nucli d'un esdeveniment com aquest, són les entitats més reivindicatives... Hòstia, he perdut el fil, tu, té collons la cosa.
Sí, no, aviam.
No, és que el que anava dient era interessant,
No, estaves agafant l'agrupació...
No, he perdut el fil.
Escolta, doncs la guardem per un altre dia que vinga, o no passa res.
No,
anava a dir que això, que sí, a veure, si els que porten el fil o el que dius són les entitats més reivindicatives, garanteixen aquest caràcter reivindicatiu de la festa de tardor, no? Clar, si això ha perdut pes específic i el que preval són entitats lúdico-culturals esportives, forçosament el debat és un altre, i ara, això és el que volia dir, i aquella reflexió en clau de ciutat que podrien fer o haurien de fer les entitats més reivindicatives, no? Que si per definició han de ser capaços de traspassar les seves quatre parets i analitzar més enllà de la seva entitat amb un caràcter en clau de ciutat, això es perd. O sigui, a veure, costa molt, i només es fa un cop a l'any, reunir totes les entitats per reflexionar més enllà de la problemàtica de cada entitat. Fins fa 10 anys no es va aconseguir dir, hòstia, per què no fèiem un manifest? No es feia un manifest, feia un lema. Per què no fèiem on discutia un manifest conjunt que sigui una ampliació del lema i que almenys per un cop a l'any les entitats compartim una reflexió comuna? Costa. Tenim... Normalment el text ve redactat, no dic qui el redacta, però ve redactat i tothom hi sembla el meu bé i s'aprova i tal. Però que no hi ha una tradició de discutir les entitats conjuntament amb clau de ciutat els problemes de la ciutat, no sé si m'he explicat.
Sí, sí, no.
Que seria el rovell de l'ou de la festa, no? O hauria de ser. I això cada cop és més complicat per tot el que deia abans. Hòstia, m'estic molt crític, no?
Micro obert, escolti.
No, micro obert, ja, però bueno, això no vol dir que m'estic passant, tu.
No, és que bàsicament és el que he comentat quan hem entrat a l'estudi, és que aquí no som de la casa, així que...
De fet, el que jo estic intentant és veure, per estalviar-me feia, si em foten fora de la comissió. En veritat, aquest és el meu objectiu.
No us ho perdeu, perquè...
A veure si...
Perquè quan hem demanat a la Laia Trevé, per exemple, que ens digués... qui podia venir, ens deia, bueno, hi ha aquest, i després hi ha el Jordi Casas, bueno, que és exmembre, però pots fer igual.
Ja
compta com a exmembre, o sigui,
bueno, a partir d'avui ja no seré ni exmembre, ja.
Ai!
Bueno, escolta, què?
No, ja està, no, m'acaben a pujar, perquè s'ha anat això bastant.
No, jo no és que vulgui fotre el camp, però bueno, què més hem de fer?
No, molt encantats, sobretot per les preguntes que em quedo jo, que me les he apuntades, i les quatre frases bàsiques, perquè bàsicament el que fan al llarg de l'any és intentar agafar una mica de tothom, que va venint aquí, sí. I al final de l'any intentarem fer una mica de debat obert.
Home, jo crec que aquest programa, el plantejar-se un dia aquí una taula no rodona, aquesta, però tal, sobre el caràcter de l'associacionisme obvi de Sant Quat, seria interessant.
Ho fem cada any i, de fet, haurem de dedicar-hi un mes sencer, perquè és que només tenim una hora i això.
Una hora a la setmana feu?
Sí.
Bueno. Fem una hora a la setmana,
una hora cada dilluns.
No tindrem per massa.
I de fet avui falta gent aquí.
Demà la filiació de contracte.
De fet tenim dues hores, perquè demà també sonem però en remissió.
Prenem-ne nota, excel·lentíssim director, de la aportació que acaben de fer.
Sí, demanar filiació de contracte, ja si algun dia ens paguen. Doncs Jordi Casas, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquí avui.
A vosaltres, no faltaria.
Gràcies per les aportacions, jo trobo que són prou interessants.
I tant.
Ens les guardem i si fem un debat d'aquests intensos, us avisem que us convidarem no només a tu, sinó també a tota la
gent. Jo sí que ara soc membre.
A tota la gent de la festa de tardor, o qui vulgui, qui tingui opinió, veu i vot i ganes de parlar sobre aquest tema. Nosaltres anirem un moment a publicitat i de seguida tornarem. Fins ara.
Bueno.
Reformes a la llar? A Supepont ens ocupem de posar a la seva disposició totes les eines necessàries per fer de la seva llar l'espai més adequat. I si té qualsevol dubte, consulti els nostres professionals i trobi la solució més adient per a cada situació. Supepont, la ferreteria de Sant Cugat i la solució per a la seva llar. Supepont, al carrer Francesc Moragues 44 i al carrer Girona 4. Supepont, treballem per fer-li la vida més fàcil.
Música.cat. El meu país és tan petit. Cada dilluns a les 9 del vespre, tota la música en català que vols escoltar.
Jo sóc músic de carrer. Si veus els humus i estàs deprimit.
Cugat.cat 91.5 FM. La vida és local.
Cada dia en algun lloc pots pujar.
Cugat.cat, la ràdio de Sant Cugat.
Mon pare se'n va al mercat, mon pare se'n va al mercat, crompo una burra ciega, ullà, ullà, crompo una burra ciega.
Quin buen ri de cançó. Bet, què ens portes?
A veure, avui... la setmana passada us vaig parlar de l'exposició que es pot veure al claustre, però la setmana abans us havia parlat del ball d'espases de Cervera.
Que, per cert, ja està causant furor, eh?
Ah, ja és això. D'això es tracta.
Va sortir un assaig de bastoners. No em pregunteu per què.
Bueno, potser...
Hi ha un de castellers, però ja és per un altre tema.
Ah, d'acord.
Per què no parlàvem de castellers?
Bé, és igual. Avui us parlo de Ball de Cercolets. Ojo, eh?
Aquí en tenim.
Aquí en tenim, exacte. El Ball de Cercolets, anomenat al País Valencià, curiosament, Ball d'Arquets, no sé per què es diu, bueno, perquè fa aquesta mena d'arc, no? Nosaltres li diem cerculets i ells diuen arquets, que seria més lògic, perquè té forma d'arc petitó, són arcs petitets i seria més lògic dir-li Ball d'Arquets, però bé. És una dansa habitual, tornem, de les comarques vinícoles catalanes. O sigui, tornem a anar a la zona on es fa vi.
Però estem parlant de les que fan o de les que consumeixen?
No, comarques vinícoles catalanes, jo interpreto que és on el fan.
Vale, vale.
Que també consumeixen, Ojo, que fan les dues coses. Fan vi i consumeixen. Però
tinc constància de que consumeixen.
Exacte. Interpreto que és on es fan. I, de fet, és originada en les cerimònies i festes de la Verema dels mesos de setembre i octubre, en què era habitual simular la construcció d'una bota que els ballarins se feien amb els seus cèrcols adornats de fulles de cep i de flors.
Que maco!
Has vist que és bucòlic, això? Sí, sí. Molt bonic. Antigament era un ball on només intervenien homes joves, que vestien de color blanc, amb sanefes, corbata, faldellí i faixa de color vermell. Hi ha hipòtesis que expliquen que el seu origen podria venir dels costums pagans grecs i romans dedicats a la deessa Flora. Doncs curiós que fossin només homes els que ballaven els balls dels cerculets. Jo ara estem acostumats a veure més noies que nois,
sí,
fent balls de cerculets, que veus les nenes amb els cerculets, mones elles, però homes és com...
És més habitual veure dones a cerculets, a cintes, a bastoners, a diables, a pràcticament tot.
Sí, és més habitual.
Jo crec que sí.
Però és que això ve de la exclusió total de la dona en general a qualsevol forma de cultura popular abans dels anys 50, per exemple.
Possiblement pot ser això.
Si vosaltres mireu qualsevol figura, són tot homes.
La majoria són homes.
Sí, sí.
Fins i tot en els castells hi havia homes, no hi havia dones.
Fins l'any 79.
Les dones no van entrar fins molt més tard.
Una de les poques tradicions en les que jo tinc la impressió de que hi ha una predominància més d'homes que de dones, precisament és amb el tema de portadors de bèsties i inclús geganters.
Perquè hi ha més homes que dones. Sí, no, geganters, a més, ens ho va explicar la mateixa entitat, que fins ara les dones de geganters no duien la camisa a la colla.
Això també ho trobo una mica, que dius, i vas allà tot, a cada lloc i a cada actuació i no portes la camisa. Per què? Perquè no portes el gegant.
No, això són canvis... I solen ser dels seguidors més fidels, eh?
Exacte,
són,
sí, perquè...
moltes vegades allò de, s'ha de portar el carro de la pólvora.
Pues vinga.
I veus a moltes colles, dones, que estan acompanyant, que estan fent colles de tabalers que havien sortit de grups de dones que acompanyaven els portadors dels gegants. Vull dir que no és que hagin donat poc suport a les entitats, eh? Se'ls ha donat potser poca visibilitat o l'han agafat elles. Poc, no ho sé, però...
Bueno, aquí, com veieu, abans era bàsicament un ball d'homes joves i això, mica en mica, ha anat canviant. Una dansa tradicional, principalment, es pot considerar així, a Sitges, però també ho és a Tarragona, a Reus, a Igualada, al Vendrell, a Vilafranca del Penedès. Estem parlant tota la zona que deia, com dèiem abans, eh?
Vinícola.
Vinícola, eh?
I Sant Cugat també, perquè també eren vinícoles.
Exacte.
Suposo.
Sí, no, era zona vinícola Sant Cugat, sí, era...
No sé si ve d'aquí, perquè no sé de quan és la Vall de Sant Cugat d'aquí.
No ho sé, jo tampoc.
Des de quan fa que es fa, no sé si es fa des del Mediterrani o des d'aquell esbart.
No, si vols que et digui la veritat, no t'ho puc dir, perquè no ho sé quan temps fa que es fa això. Però pot ser que vingui de la mateixa tradició d'això, perquè era zona vinícola i, per tant, es va implantar aquest Ball de Sant Cugat aquí, no ho sé. Això no t'ho puc dir. De fet, també hi ha... tradició de Ball d'Arquets a l'Horta de València, que ells li diuen Ball d'Arquets, no de Cercolets, com dèiem. També a la festa del Corpus Christi de València, el Corpus havia de sortir a algun lloc o altre, a la processó de Corpus de Xàtiva i a la d'Ontinyent, i a les festes de la Mare de Déu de la Salut del Gemesí. Doncs al País Valencià també hi ha una... podem dir una tradició de ball d'Arquets. El Ball de Cercolets és... un ball parlat, n'hem parlat més d'un, de ball parlats, vam parlar també de les gitanes, que també era de la mateixa zona, era de zona vinícola, I en algunes poblacions la part dels versos es va perdre, com per exemple a Vilafranca. A Vilafranca s'ha perdut completament. En canvi, el Ball de Gitanes, ells no han perdut el ball parlat, els versos els tenen. En canvi, en altres poblacions, com ara Igualada, Sant Pere de Ribes, Sitges o Vilanova i la Geltrú, s'ha conservat la part dels versos. Aquí
a més,
es fan.
No és puntual, és a dir, no és que, per exemple, d'una festa major, que hi ha els típics cercaviles i els passacarrers de figures festives, a vegades es fa doncs, una passada general, és a dir, passa tothom, fa el seu ball sencer,
sí.
Llavors després d'una passacarrer es fa una versió més reduïda, i no, però hi ha llocs on es fa de forma constant, és a dir, es parla sempre. La figura de l'àngel o del pastor o del circulaire que puja sobre els bastons del ball d'espases, del ball de pastorets o del ball de circulets, puja sobre i parla. I parlen sempre, acaba sempre el ball parlat amb una persona parlant, si no és complet.
Veus, doncs...
Això, per exemple, el d'Igualada, que és espectacular.
El d'Igualada és un dels que diu aquí, i també el de Sant Pere de Ribes, el de Sitges o el de Vilanova, que s'han mantingut el ball parlat, En canvi, Vilafranca s'ha perdut. En aquestes poblacions, els versos... Aquí, per exemple, diu... que podem estar d'acord o no, que en aquestes poblacions els versos només es reciten a l'exhibició, a excepció dels vers de l'Àngel, que recita sempre que puja a dalt de la bota, que és el que tu deies. Cada cop que l'Àngel puja a dalt és en el moment en què doncs, ell recita els seus versos. Per tant, es continua mantenint. Llàstima que en altres llocs s'hagin perdut i que fins i tot s'hagin perdut els balls de cercolets en molts llocs, perquè n'hi ha molts aquí que ja no es fan. I també s'han anat perdent. I d'altres que possiblement igual es fan ara i que ho desconeixem, que també podria ser. Però bé, avui és del que us volia parlar.
Doncs,
en continuació del ball parlat que vam parlar, no? de Ball de Gitanes, que també és un ball parlat, doncs aquest també ho és.
Doncs Déu-n'hi-do, moltíssimes gràcies, Bet, per sempre portar-nos coses que amb l'escola aprenem. I ara anem a seguir aprenent amb aquest programa que tenim, amb la secció del Quina Bèstia.
Quina bèstia.
Marc Sabater.
Marc Sabater?
No, és que m'estava dirigint a Marc Sabater.
Marc Sabater ens està escoltant, segur. Sabater,
sí, està tuitejant a nosaltres i ens
Marc Sabater, en principi, qui ens ha de proposar les bèsties sou vosaltres, no? Si les hem d'endevinar nosaltres... el programa per la gràcia i ens en portem nosaltres el llibre, a veure si ho enteneu.
Exacte.
No, però si l'arribem a cagar la podíem haver liat molt.
Exacte. De fet, ja sé l'últim que ens envia.
Jo amb temes gegants no en domino tant. Marc Sabater igual és el gegant del Pi, però...
No! És el Robafaves de Mataró.
El Robafaves de Mataró. Bueno, és veritat, sí, aquell és Mataró, però... Uix.
Crec, no? M'ho acabo d'inventar.
Pot ser que ho sigui. Jo, la veritat, amb temes gegants, ja saps que no formen part del bestiari, si ens haguessis escoltat fins ara, Marc, saps que tenen figura antropomòrfica els gegants i, per tant, no formen part del bestiari popular festiu.
Exacte.
De Catalunya.
Nosaltres ja ho hem après, això.
Va, la paraula zoomòrfica ha sigut una de les que m'heu tirat amb cara diverses vegades i hem dit que aquí queda molt culta dir-la, encara que després no la fem servir quan sortim d'aquest estudi. No.
Per cert, hem rebut alguna proposta, pot ser?
Hem rebut alguna proposta, correcte, però... Sí, hem rebut una proposta per part de l'Anna Maiol i està processant. De fet, en tenim una altra que no s'ha formalitzat. Mercè, quan vulguis la pots enviar. Però la idea és que a mesura que aneu enviant propostes, nosaltres anirem triant cada mes una bèstia i si la que heu proposat vosaltres resulta escollida, us emporteu un llibre de premi gentilesa del celler dels llibres.
I la que no, el mes següent.
I la que no, doncs en podem parlar el mes següent. Però ha de ser proposada en el mes aquell. O sigui, en aquest mes, les 4 setmanes que teniu, proposeu i si veus l'escollida, us emporteu un llibre. Si l'escolleixo pel següent mes, doncs m'heu fet feina a mi, gratuïtament. Això funciona així.
També t'agrada.
Bueno, ja està bé.
Sí, no?
Els nostres oients ens han de proposar la temàtica.
Bé, doncs... la setmana passada teníem els cavallets i ens vam quedar amb les ganes de saber què més hi havia.
Ostres, sí, perquè...
Sí, ens vam quedar concretament amb les ganes de saber un detall dels cavallets i és que hem estat parlant d'una figura un tant maltractada en el món del bestiari, que són precisament els cavallets. Sabeu que són part del bestiari popular perquè són zoomòrfiques, oi, Sabater? Però la majoria de trobades de bèsties no solen ser-hi. Potser perquè són les germanetes petites d'altres bèsties, si les comparem, no són tan grans, no semblen tan agressives, no tenen figures tan espectaculars, no tiren foc i no representen grans figures mitològiques, no. Solen representar cavalls.
Exacte.
Almenys aquí a Catalunya.
A veure.
Però són part del bestiari i tenen una gran antiguitat, com hem comentat, per exemple, amb els que vam estar parlant la setmana passada. Però sovint hi ha algunes tradicions i accions de protocol que, malgrat ser molt conegudes, com per exemple el Ball de Turcs i Cavallets o la Berga, tendim moltes vegades nosaltres a assumir que les nostres tradicions són nostres i de ningú més. Si ens posem en el que és la definició d'una bèstia, ja vam parlar de que a Xina, per exemple, n'hi havien, hi ha aquells magnífics dracs que surten a moltes pel·lícules en les que hi ha diversos portadors per sota, són bèsties, no són de popular catalana, però són bèsties. I es consideren, entren dins la categoria dels cavallets. És una cosa que no he aconseguit entendre, però realment hi figuren. També hi ha altres bèsties, a Xina i de més, que tenen diferents formes de cavall. Però va cridar molt l'atenció a la taula aquí el fet de que n'hi haguessin a Amèrica, concretament als Estats Units. És una cosa que recordo que us va
interessar. Sí, sí, molt.
Sí, la veritat és que sí, ens vam quedar una mica parats.
T'he dit que ho he buscat i no ho he trobat.
Vale. Doncs aquesta setmana he intentat aclarir aquest misteri i per fer-ho vaig demanar col·laboració a amics i coneguts que estan vivint o han estat vivint als Estats Units i la crida ha obtingut resposta. Vull agrair des d'aquí en Jordi i a l'Stephen que m'han posat en contacte amb un professor de folklore del Departament d'Antropologia de la Universitat de Berkeley, una universitat que, per cert, em va fer molta gràcia perquè quan me'n vaig assabentar fa uns anys tenen el pàrquing típic d'estudiants, el de professors, el de residents i, com que en tenen uns quants, tenen un pàrquing exclusiu per Premis Nobel.
Ah, pensava que anaves a dir tenen un pàrquing exclusiu per cavalls. Anava a dir, vale.
Mola. És allò de... És un pàrquing gratuït, però sí. Has de guanyar un Premi Nobel
per poder, per poder aparcar, no?
Ja, és fortíssim, això. Que passa a qualsevol universitat.
Sí. Estem dient que l'unitat ha creuat fronteres, ha travessat l'oceà.
Home, bueno, doncs sí.
Ha entrat en contacte amb el professor Charles Albrix.
Ens serveix.
Som, ojo, eh?
Penya, som internacionals.
Ojo.
Sí, hem de començar a cobrar ja. Això ara mateix agafo, ho porto a l'equip directiu de Cuba.cat i ho penya. El nostre programa té col·laboradors a la Universitat de Berkeley. Us ho deixem aquí en pagatadet, ben maco, ben posats sobre la taula, vosaltres decidireu si ens voleu o si ens paguen més a RAC1.
De fet, al final... al final l'haig de saludar perquè el programa li haig d'enviar.
Hello.
És antropòleg sociocultural i m'ha enviat una llista de lectures de la mida d'un diccionari il·lustrat.
Està bé.
Així que he fet el que he pogut.
Tenia raó amb el gegant, és el gegant del Pi.
Val.
És que ho
és. És el gegant del Pi.
A mi m'ho ha semblat, dic, de mi no sé què, però... Després he dubtat, quan m'has dit que era el Robafaves, dic, hòstia, doncs igual sí que ho era. Ja que aquí està la meva cultura a nivell de geganters. Ferran Ballester, perdona'm.
Era el gegant del Pi.
En primer lloc, cal que esmentem que a partir d'ara ja no ens referirem als cavallets. Si parlem dels cavallets als Estats Units, ens hem de referir als hobby horses.
Hobby
horses, sí.
Ja anava a dir hobbit.
Hobby.
No, hobby. Hobbits no, eh?
Que bàsicament...
You say it again.
Bàsicament són exactament el mateix que el que nosaltres entenem com a cavallets, amb les típiques variacions estilístiques, sobretot en colors i guarniments. Per exemple, aquí a Catalunya, les representacions solen ser molt fidels i acostumen a tenir unes teles que cobreixen les cames.
Sí.
En altres llocs, com el Regne Unit o Estats Units, se'n troben molts que tenen unes representacions més aviat conceptuals. No entrarem en descripcions més ofensives, perquè si allò és un cavall...
Que vingui algú i m'expliqui,
sí, exacte.
No? D'acord.
Però no solen dur teles a la part de baix, és a dir, es veu molt més la cama.
Ah.
Són de lluir cama, porten pantaló, però són de lluir cama.
Uh-huh.
Dit això, direm que als Estats Units els hobby horses hi van arribar amb les colònies, és a dir, amb els colons que van arribar, no eren dels indígenes o els natius, sinó que era dels que van arribar portant les tradicions angleses, no? Allò Nova Anglaterra, concretament a les zones de Boston, Nova York i Canadà. De tota manera, no podem dir que els cavallets arribessin allà amb els primers colons, puix que les primeres comunitats eren de grups de quàquers i puritans que bàsicament es dedicaven a la seva vida de treball i a l'oració, amb la qual no estaven molt per fer festes paganes. No van ser ells, van ser les onades d'immigració britànica, sobretot les immigracions escoceses i irlandeses, que van portar els hobby horses i es van instal·lar en aquest continent. I dic continent perquè tenen una presència bastant forta a la costa est dels Estats Units, però també a diverses regions de Canadà. Sobretot a les parts nòrdiques, just a sota d'on estan els esquimals. Allà n'hi ha moltes. Aquestes figures van arribar a mesura que hi arribaven els colons, que celebraven les festes del May Day, és a dir, el 1 de maig, com una festa de primavera. Recordem que les bèsties participaven a ritus pagans abans de les processons de Corpus.
Corpus.
Sabeu que és el nostre tema, Corpus.
És el nostre tema.
Un dia li hauríem de dedicar un programa especial només
sí.
a Corpus.
Jo crec que sí.
El cinquè seria ja.
Hi ha desfilades i balls de hobby horses pel 1 de maig en llocs tan dispars com Labrador, Canadà, a Boston, a Nova York. La policia de Nova York en fa sortir una que és propietat del cos. Recordem que aquest cos té una gran història amb la immigració irlandesa i els clans irlandesos que s'hi van instal·lant. A Rock Island, Illinois, on, per cert, també hi ha un famós ball de cintes.
I... A Illinois, a Rock Island, hi ha un ball de cintes?
Sí, sí,
hi ha un ball de cintes. T'has
I a Hawaii.
Com?
A Hawaii?
A Hawaii.
Toma.
De fet, des d'aquí reclamo que el Nitrat ens subvencioni una estada.
A Hawaii.
Allà a Hawaii ho fan pel Lay Day, que és el mateix 1 de maig, però li diuen d'una altra manera, on es reivindica i commemora la cultura dels natius de l'illa.
Jo estic d'acord.
És a dir, no estem parlant de que els cavallets arribessin allà, sinó que ja hi eren.
Surt un vol crec que posa... Demà surt un vol de Barcelona que fa dues escales.
No, però sigues conscient que, clar, hi hauria d'anar al maig.
Ah, no, espera, no, mentida, el dimecres al maig.
Hi hauria d'anar al maig.
És que demà no em va bé,
I pensa que estaria bé que hi fes una setmana per aclimatar-me i formar-me i una setmana per acabar de consolidar el Quebec.
Per aclimatar-nos en plural.
Sí, bueno, sí, sí.
És que, en plural,
és que,
no?
Maig, has dit, no?
És important que tu vagis a documentar les danses. Jordi, t'hauràs de buscar un personatge català que estigui allà per poder-lo destripar.
Si no,
la justificació és una mica trillada.
La festa és el dia 1, no? Per tant, hem d'estar una setmana abans.
Clar, hauríem d'estar una setmana abans i una setmana després per acabar de consolidar tot el que hem vist, pair-ho bé i poder-ho processar com Déu
mana.
I prendre les notes pertinents.
Entesos, mira, en surten el dia dilluns 24.
De maig?
Sí, i en surt tot plegat.
Però aquest ja anem tard,
No, 24 d'abril, perdó.
Sí, el 24 de maig anem
i
tard.
I en surt anar i tornar 2.000 euros.
Ah,
bueno, paga el Nitrat.
Per persona,
A mi em faria il·lusió anar a celebrar el meu aniversari a Hawaii.
Entitats. Perfecte. Coordinadora d'entitats.
O sigui, no és una crida.
Coordinadora d'entitats, feu una col·lecta perquè puguem anar a explicar-vos com és les tradicions de...
De Hawaii. És que...
El que sí que us comentaré allà a Hawaii és que tenen una processió cerimonial de cavallets que acaba amb un ball al voltant d'un pal, un tronc.
Un tòtem d'aquests que tenen
ells. No. És un arbre que tallen i el posen al mig d'una plaça i fan un ball allà al voltant.
D'acord.
No he trobat cap vídeo que
ho puguem veure.
Que l'he estat buscant i he tornat a escriure en Charles per veure si me l'envia.
Ah, en Charles.
Charles.
Ja és col·lega, no?
Ara ja és en Charles.
No, col·lega no, però... El primer dia li vaig escriure molt formal i em va dir, Charles, sisplau, i bueno, doncs Charles.
Segur que és d'aquests professors d'universitat Yankee, espera't, això no ho gravem, que va amb camisa de flors i aquestes coses per la facultat.
Se la farà traduir, segur, n'estic convençut.
Doncs ha polit el que diem.
Des d'aquí una abraçada, una very big hug.
Sí, una abraçada pel Charles.
Després us explicaré una petita curiositat perquè l'hem de dir per antena.
Entesos.
Molt bé, val.
També apareixen els hobby horses en els Mummers Plays, que són representacions teatralitzades de llegendes i contes, com per exemple les nostres representacions de la llegenda de Sant Jordi. A Nord-Amèrica aquestes representacions solen fer-se al voltant de Nadal i surten per anar visitant les diferents llars. És a dir, en lloc de fer només, com diguéssim, una cercavila, el que van fent és... Van visitant
cases
per casa, tenint en compte el fred que foten allà a l'hivern, jo ho entenc.
Sí.
Cal esmentar que a Canadà, a les zones més rurals, també és famós per aquesta època el Christmas Bull, és a dir, el bou de Nadal, que fa més o menys el mateix, però per Nadal.
Entesos.
I de fet he trobat alguna imatge i tal, i és més o menys com les molasses i els bous que
tenim
aquí. Vull dir, aquest sí que porta tela per sota, suposo que per protegir-se del fred.
Segurament.
I celebren aquestes festivitats i cristianes de Nadal. Per si volgués una fet, he posat algunes fotos de Twitter, hi ha un dels quadres que representen els hobby horses, ballant amb un Mummers Play, i després hi ha algunes fotos que ja mirem de penjar de cavallets a Polònia, un al País Basc, un que havia trobat a Olot i un que havia trobat de Jakarta, que em va fer molta gràcia la fotografia.
Curiosos aquests de Jakarta,
sí. I dit tot això, a banda de donar una altra vegada les gràcies a en Jordi i a l'Stephen, Charles, you're welcome to come to visit us to see la Patum i en festivitats de Santa Tecla, perquè em va comentar que són dos festes que a ell sempre li han cridat molt l'atenció. És bo que a ell amb els cavallets li agraden molt, és una cosa que em va confessar, i em va dir, no, és que clar, tinc tanta literatura. Clar, en 24 hores tenia 56 referències, articles, llibres en PDF per llegir, dic, home, tinc una setmana per preparar-m'ho. Diu, no, clar, és que és un tema que m'agrada molt. De fet, sempre m'ha cridat molt de Catalunya les festivitats de la Patum,
sí.
I venia a veure els cavallers de Santa Tecla. I va ser, bueno, pues, bueno, quan vulguis.
Ja. Com que hi hem d'anar igualment a Santa Tecla nosaltres,
l'acompanyarem. Sí, és veritat. Em va fer molta gràcia, vam dir, hem de fer l'excursió, doncs, pues,
escolta, que vine amb nosaltres.
Déu-n'hi-do. Aquest home el podem portar amb un tour de fer-nos bastant de mal. Doncs, Marc, bé, moltíssimes gràcies per aquesta realment brutal secció que ens has portat. Ja el diem, primera vegada que el Nitrat col·labora amb una universitat directament dels Estats Units.
Ojo, eh?
Medalleta al canto.
I tant.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies, Jordi.
Sí, sí, aquí sigui. I'm very thank you to, to Charles.
Professor Briggs.
Professor Briggs.
Exacte.
Molt likely. Passem ara al Desafinats.
Al Nitrat anem una mica... Desafinats.
Desafinats d'urgència degut a que heu de conèixer aquest tamacle, bàsicament aquest disc, que es diu El Pomeró, una composició original de la pedagoga i músic Narcisa Freixas i Cruells, alerta 1859-1926, era d'educació activa, educació moderna, amb text de Francesc Sitjà i Pineda, també d'aquella època, gravada i enregistrada en viu a Can Trinxeira, Caçà de la Selva. Aquest tema és un dels que s'inclouen dins el nou disc de Carles San José, l'artista San Josex, Sant Josex, com es sol dir ell al final dels concerts,
sí.
Cantautor empordanès, i Carles Belda, acordionista bellesà, un de, és a dir, hem ajuntat les dues estrelles dels els dos punts més concorreguts del planeta. Es presentarà el proper 18 de novembre a Caçà de la Selva, i de fet ha sortit aquest 21 d'octubre, ja el tenim a l'Spotify i ja al YouTube, al YouTube, vaja, i es presentarà a Caçà de la Selva en un festival de música popular que porta el mateix nom, és a dir, el disc s'anomena Cantut, que és com se sol dir la primera persona del singular de l'indicatiu del present en empordanès. Busqueu el festival perquè és una delícia, de fet, si podeu anar-hi aneu, jo hi aniré, i escolteu aquest tema perquè el tema en si és amor pur.
A la vora del camí, del camí d'anar a l'escola, se n'aixeca un pomeró que n'està tot ple de pomes. Sota l'ombreta que hi fa i refusa una...
camí d'anar a l'escola, se n'aixeca un pomeró que n'està ben ple de pomes. Sota l'ombreta que hi fa i reposem una estona, pomeró, pomeró, sols de veure'ns ja tremola. Tremolis, pomeró, que no tocarem cap poma. El senyor mestre ens ha ensenyat a respectar el que no és nostre i estimar els gentils fruiters que alegren els cors dels homes i els hi fan els ulls somrients i els hi deixa la boca dolça.
Pomeró, la cançó que es, que és, que es, encapçala aquest disc, el Cantut de Sant Josep i en Belda, perdó, que és una cançó pedagògica, és una cançó que s'ha enregistrat igual que la resta de tot el disc, de veu directa d'avis i àvies de la província de Girona, sobretot amb les ganes de fer veure que el patrimoni oral català encara es conserva i es conserva de la boca dels nostres avis i àvies. Dit això, passem a l'agenda.
Si no estàs ocupat, escolta l'agenda.
En aquesta secció, com sempre, intentarem donar-vos a conèixer totes les coses que les entitats de Sant Cugat faran arreu del país.
I comencem parlant dels bastoners de Sant Cugat que se'n van de colònies.
I també podem començar per on tu agafes el guió, però direm que el cap de setmana del 5 i 6 de novembre de l'Escola de Bastoners de Sant Cugat se'n van de colònies, no sabem on encara, però
no.
Tindrem bastoners fent de les seves. I llavors comencem per on tocava.
Va, comencem per on tocava, que com sempre jo m'he perdut, eh?
Bàsicament dèiem que queda poc pels assaigs de gitanes.
Queda poc pels assaigs de gitanes, i tant que queda poc, queda molt poquet.
I és que aquest dimecres 2 de novembre començaran de forma oficial els assaigs de gitanes del Carnaval, a partir de les 10 del vespre i cada dilluns i dimecres al vestíbul del Teatre Auditori de Sant Cugat. I a més, demà a les 11 faran roda de premsa per explicar les novetats i funcionament d'aquest any. Alerta, estigueu atents perquè hi ha novetats i de les grosses.
I amb un vídeo de promoció que, si em permeteu, diré que m'ha encantat.
Ah, exacte, que corria ara pel seu Facebook. Després,
exacte,
també,
sí.
El que us dèiem, que per aquesta setmana res més, i és que les entitats han aprofitat per fer un descans aprofitant la castanyada, i com que nosaltres també fem pont dilluns vinent, també us avancem les activitats del segon cap de setmana, com per exemple que els Diables treuran el boc a passejar.
Ah, els Diables treuen el boc a passejar, és cert, és cert. De fet, ho tinc. El proper dissabte dia 5 és el vespre els Diables de Sant Cugat aniran a cremar el Poble Sec a Barcelona amb la seva bèstia, el boc de Can Bernet.
I els castellers seran a la Diada dels Bordegassos de Vilanova.
Els castellers de Sant Cugat faran la seva penúltima actuació aquesta temporada el proper diumenge dia 6, desplaçant-se fins a Vilanova i la Geltrú per participar a la Diada dels Bordegassos de Vilanova.
I recordem coses ràpides, que si voleu aprendre a tocar la graella del timbal, ho teniu tot amb els geganters, i per ballar sardanes, entitats sardinistes, entitats.net. I sobre les altres entitats, dir el que ja ho sabeu.
Doncs que sí, que l'Esbar el podeu trobar al carrer Vallès número 51, etc. Els bastoners els dijous i els divendres els podeu trobar també a la Casa de Cultura, i si no, a les 3Ws tradicionalsantcugat.cat ho trobareu tot.
Arribem al final del setè programa de la quarta temporada del Nitrat. Esperem que us hagi agradat i que ens aneu seguint al 91.5 FM a la ràdio de Sant Cugat, pel Facebook, pel Twitter i per les places del poble. Tenim el final també per aquí o no,
Albert? No el tenim.
Exacte, final. Doncs és igual. Albert, el programa l'hem fet possible amb l'Albert Porqueres, amb els seus guions, amb Marc Travé, en Jordi Mateu d'avui des de la distància, en Pablo del Canto a les vies de so, i jo mateix, Nacho Ferrer. Us esperem el proper dilluns a la mateixa hora amb més nitrat i més cultura popular. Digue'm. Molt bona setmana.
Bona setmana.